COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo, molt de gust. I de seguida parlarem d'una manifestació que ha passat una mica desapercebuda, que va passar dissabte, però reclamant el que ja moltes vegades hem parlat, s'està parlant, es continua parlant i, malauradament, crec que es continuarà parlant, que és sobre la sanitat pública. Ja els sindicats denunciaven al principi de la pandèmia, abans de la pandèmia, les mancances després de la retallada de la crisi del 2018 de la sanitat pública, i ara ens aboquem, segons els sindicats, a una catàstrofe en qüestions de sanitat pública, en qüestions de pressupostos, i sobretot, mirem que en els pròxims anys es jubilarà un percentatge important de metges, i també tota la generació del baby boom. I això què significa? Que si augmenta l'edat, també augmenta la necessitat de l'atenció mèdica. Parlarem d'aquesta situació amb el secretari general de Metges de Catalunya, el doctor Xavier Lleonart. Entre d'altres coses, perquè demà comença la campanya de renda, també en parlarem en aquesta darrera. Però abans, anem a repassar com tenim el temps, trànsit, actualitat amb el Carlos Osada. Bon dia, Carlos.
Què tal? Molt bon dia, Crut. Doncs, aviam, d'entrada, bona notícia pels pagesos de les comarques de Ponent i també d'algunes comarques de Tarragona que s'han vist castigats les últimes hores, els últims dies, per la caiguda de temperatures i les fortes gelades que hi ha hagut, no? Doncs aquestes gelades tenen ja les hores comptades. A partir d'aquesta nit desapareixen, seran molt restringides, pràcticament no es notaran, i tot això perquè aquest dimarts, doncs, comença a guanyar terreny el sol, estarà molt present a tota Catalunya, només a les comarques del sud. El cel estarà entrenyinat aquest matí per una massa de núvols que provenen de la Comunitat Valenciana i que a la tarda abraçaran pràcticament tota Catalunya. Temperatures que es continuen recuperant. De cara als pròxims dies ho notarem molt i molt, sobretot a partir de dijous tarda, divendres, al cap de setmana. I atenció, que els mapes que miren ja la setmana que ve apunten a temperatures molt i molt elevades, que en alguns punts, sobretot de la Catalunya interior, això vol dir comarques de Lleida i de Tarragona, a l'interior podien sobrepassar els 25 graus.
Pues és una bogeria, això.
És una mica de bojos, perquè estem passant de temperatures, com abans de diu ahir, que eren de 7, 8, 9 graus, a temperatures que a mitjans de la setmana que ve poden tocar els 25, 26 graus. Vull dir que el cos ho notarà, aquest descabell.
Però bé, canviem l'armari o no canviem l'armari?
Jo no m'atreviria a vaticinar res.
A cadascú res.
Fàcil que
no
cregui.
Li trauràs pas.
Que, no, escolti, cadascú fa amb l'armari que vol.
Però plou ara o no plou?
No, avui no hi ha intenció de que plogui. Ara mateix 11 graus de temperatura a Tarragona, no, 14 graus de temperatura a Tarragona, Barcelona i Girona, 10 graus a Lleida i 8 a Andorra la Vella, en un matí, com deia, de majoritàriament sol arreu de Catalunya.
Anem a veure com es circula per la xarxa viària.
Doncs amb molta tranquil·litat, no hi ha embussos, no hi ha retencions, ha sigut un matí de nou complicat a les entrades a la ciutat de Barcelona, de nou al túnel de les Glòries protagonista, ara ja circula amb força fluidesa, i el transport públic tampoc hem de notar cap incidència a hores d'ara,
Molt bé, com destacarem de l'actualitat?
Doncs mira, un dia més, hem de parlar d'aquest famós túnel de les Glòries, segon dia consecutiu de llargues cues i en alguns moments de col·lapse en aquest túnel d'entrada a la capital catalana. Els tres carrils, dos per turismes i el tercer només per busos, han tornat a demostrar que el dispositiu, sobretot semafòric, situat a la Gran Via fins a l'entrada del túnel, és un veritable nyap. Els tres semàfors van descoordinats i, per tant, afavoreixen molt i molt les retencions que s'han produït, no? Avui, però, ens volem fixar en una altra imatge d'aquests canvis de mobilitat en l'entrada de Barcelona per la C31. És la imatge d'una Gran Via de les Corts Catalanes i la plaça de les Glòries lliures de trànsit. Escoltarem a veïns i també a comerciants que estan molt contents per la tranquil·litat i sobretot per el descens de soroll que han desaparegut, del soroll que hi havia, doncs, en aquesta entrada a la ciutat de Barcelona. I també referit a la mobilitat a la capital catalana, explicarem als oients que viure i conduir, ja sigui un cotxe o una moto, per la ciutat de Barcelona és cada dia més difícil, més complicat, amb les polítiques de persecució de l'alcaldessa Ada Colau cap a conductors i cap a motoristes. En aquest sentit, avui mateix, els companys d'un diari digital, Metrópoli Abierta, expliquen que la Gura Municipal han retirat del carrer 10.000 motos més que l'any passat, en el que portem d'any. Per recuperar la moto, recordem que s'ha de pagar 77 euros, més la multa, i també les hores o els dies que estan al dipòsit municipal. Barcelona, a dia d'avui, és la segona ciutat d'Espanya amb la grua més cara. Recuperar un turisme costa ni més ni menys que 174 euros, treure'l del dipòsit, més la multa que t'han posat i també les hores que està aparcat dins d'aquest dipòsit municipal. Aquesta tarifa de 174 euros només la supera a Saragossa, que en cobra 180, i a Madrid la grua està a hores d'ara a 147 euros el... que te l'enxampin del carrer
no
si tens el cotxe mal aparcat. Vull dir que la senyora Colau, en fi, cuida les finances municipals.
Sí, sí, així està la cosa. Ja demà, per ser, demà parlarem de l'IBI, de la pujada de l'IBI a la ciutat
també,
de Barcelona,
també,
que en pocs anys ha pujat un 64%. També ho parlarem.
Sí, això, això el que et deia, que cada cop és més difícil viure i conduir a la ciutat de Barcelona.
De seguida, a la una més.
Sí,
gràcies,
adeu.
Carlos. Ara l'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs?
Un 64%.
Sí, sí, un 64%. En res, penso que la dada és fins al 2020. No, ara, de memòria, no sé dir-li. És un percentatge d'anys que ha fet un, una dada que ha fet pública l'Institut Català d'Estadística i de, demà la parlarem aquí, darrere. Com estan les esports? Espero que millor que els impostos.
Em promet vostè que em deixarà parlar un minut sense fer cap mena de ganyota?
Vale, d'acord.
Vale. Kylian Mbappé, informacions i coses que hem explicat a les darreres hores, tant aquí, a COPE, com fora de COPE. Un periodista de Radio Monte Carlo, el mateix que va ser el primer a parlar del fitxatge de Neymar pel Paris Saint-Germain, assegura que el mes de maig Kylian Mbappé anunciarà la seva renovació pel Paris Saint-Germain. Tant que hem donat per fet a l'arribada de Mbappé al Real Madrid... Doncs informació que ve de Radio Monte Carlo. Mes de maig, Mbappé anunciaria la seva continuïtat al Paris Saint-Germain. Complementària a lo que m'ha explicat a les darreres hores Juanma Castaño al Partidazo de COPE. La diferent perspectiva de l'entorn més proper d'Mbappé. Vaja, els pares d'Mbappé. Tan bon punt que el pare aposta per la continuïtat de Kylian Mbappé al futbol francès, al Paris Saint-Germain, mentre que seria la mare... la que estaria més oberta a la possibilitat que Mbappé sortís del Paris Saint-Germain aquest estiu. Nota a peu de pàgina, que també té la seva importància. Els pares de Kylian Mbappé estan separats i no tenen una relació fluida, podríem dir-ho d'aquesta manera. Kylian Mbappé, un dels protagonistes del dia. Un altre protagonista del dia, Ousmane Dembélé, reunió a Marrakech. Mateu Alemany, Moussa Sissoko, per... veure si el Barça fa aquest esforç o no per Dembélé, per veure si Moussa Sissoko baixa o no una mica del burro, parlant clar i català, i veure si es pot portar a bon port aquesta renovació i continuïtat de Dembélé a Camp Barça. Mentretant, comencen els quarts de final de la Lliga de Campions. Avui, tiempo de juego a un quart de nou del vespre. Benfica-Liverpool i City-Atlético de Madrid. És a dir, Guardiola contra Simeone. I l'Espanyol? Va veure vostè allò de l'Espanyol?
Miri, són d'aquells partits que es perden i fan mal.
Sí.
Fa molt de mal. Darrer segon i de penal.
Darrer segon
fa molt de mal.
I de penal.
Fa molt de mal.
I amb un penal que, home, és pitable. És... No m'ho tregui de comptes, eh? És més penal que no penal. Però l'àrbitre... Cala, a l'inrevés hagués xiulat penal l'àrbitre, mai ho sabrem, és futbol ficció. Però de penal a l'últim minut, derrota de l'Espanyol al camp de la Real Societat, una derrota que evidentment fa mal. I avui a Esports COPE estrenem secció. L'Oliveros estrena secció, un cara a cara. Una trobada de Manolo Oliveros amb personatges del món del futbol, del món de l'esport. Avui, amb motiu del 25è aniversari de la Fundació Johan Cruyff, doncs Manolo Oliveros compartís uns minuts amb Susila Cruyff. Faig spoiler de les preguntes del dia. Ha de fer el Barça un esforç econòmic per a Ousmane Dembélé, sí o no? En blanc i blau. Va perdre l'Espanyol per culpa de l'àrbitre, sí o no? Twitter, @esportscope. Allà us esperem, copenautes.
A la una més.
Sí, senyor.
Gràcies.
No sé si millor o no, però a la una més.
Ni he fet ganyotes ni he regut, perquè vegi. Eh?
Li agraeixo. És que vostè em,
no,
ja té, em té crucificat.
No, no és veritat.
Aquell.
No és veritat.
No.
Gràcies, José Luis, a la una més. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz.
Bueno,
muy bien.
Vamos a perder peso ahora que está asomando el buen tiempo y a las puertas de Semana Santa. ¿Y por dónde empezamos? ¿Empezamos por el plan 1-2-3, si te parece?
Me parece muy bien, porque mira, el sobrepeso tiene un impacto negativo en nuestra salud. Y si ya hemos tomado la decisión de adelgazar, tanto por estética o por salud, La solución es el plan 1, 2, 3. Te va a ayudar a perder peso, te va a ayudar a bajar volumen. Es más rápido de lo que uno piensa, ¿no? Y es facilísimo de hacer y de tomar los sobres o bien las cápsulas. Y es apto para todos, ¿eh? Y sin gluten, sin azúcar, sin lactosa. Para todos, para veganos, diabéticos y también para hipertensos.
Efectivamente, el plan 1, 2, 3 además es natural, a base de plantas, vitaminas, minerales, con registro sanitario, no puede ser de otra manera, y sí. No son batidos, sigues comiendo, vas a perder peso y volumen de forma fácil, rápida y segura, y en solo 3 semanas, Enriqueta, perdemos de 3 a 7 kilos. Bueno, vamos a ver las 3 semanas. La primera semana limpiamos.
Hacemos una limpieza con los sobres de piña, nos ayudan a deshincharnos, a bajar muchísimo volumen, y ya podemos perder hasta 3 kilos en esta primera semana.
La segunda semana será el momento de renovar la flora.
Sí, con los sobres de naranja. Además, nos ayudan a drenar, a que desaparezcan, a decirle adiós a esos michelines, a que nos baje también la barriguita y a seguir perdiendo kilos.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas.
Que son saciantes, que nos calman la ansiedad, que nos ayudan a eliminar esa grasa localizada para seguir perdiendo kilos, ¿no? Y total, han pasado 3 semanas y el resultado de 3 a 7 kilos menos. Así que llámame el teléfono 650-51-52-53. Recordar que el plan 1, 2, 3 es económico y que además hoy martes pues una gran promoción para los oyentes de COPE que llamen, porque tendrán de regalo con el plan 1, 2, 3 el tratamiento de nuestras 3 infusiones, la detox más la drena más la lipo, y también de regalo el gel caliente adelgazante que lleva rolón incorporado, que es una maravilla, un masaje diario en esa zona que no tenemos celulitis o volumen para destruirlo. 650-51-52-53.
Pues sencillo y fácil, y además rápido. En 3 semanas le decimos de una vez adiós a los kilos y bienvenido al buen tiempo. 650-51-52-53. Adelgaza ya con el plan 1, 2, 3, ¿eh?
Sí, bajamos de peso, pero también reducimos el azúcar, el colesterol y regulamos también la hipertensión. Y el plan, no te muevas de casa porque te lo enviamos a tu domicilio sin gastos de envío. 650-51-52-53.
650-51-52-53 es el teléfono del plan 123. Ahí está Enriqueta y todo su equipo para informaros sin compromiso. Y bueno, pues ya sabemos por dónde empezar para estar a punto esta Semana Santa y perder de 3 a 7 kilos. Pues hay que llamar a Enriqueta y su equipo. 650-51-52-53. Enriqueta, muchísimas gracias.
A ti, un beso muy fuerte.
Patunets, adeu, fins demà. Doncs de seguida parlem amb el secretari general de Metges de Catalunya, el doctor Xavier Lleonart, per parlar de la sanitat pública aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
La mayor guerra en suelo europeo desde los Balcanes. 5 de las 9 potencias nucleares del mundo están de un modo u otro implicadas. ¿Está resultando sorprendente la capacidad de resistencia militar de Ucrania? ¿Es verdad que Putin no pensaba que esto un mes después íbamos a estar así?
Estoy completamente seguro que pensaban en un ataque relámpago. Es un fallo de inteligencia también, sin ninguna duda.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Busques mobles? Vine aquest divendres i dissabte als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% d'IVA en tot el nostre mobiliari. El transport i muntatge són gratuïts. Aprofita aquest divendres i dissabte als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica. Sense sorpreses. A Barcelona, Rocafort 142. Obert al migdia. Parking gratis. Compra també a mobleslafàbrica.com.
El Barça, segon ja a la Lliga, vol passar a semifinals de l'Europa League. I ho viurem amb la passió de l'equip líder de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des de Frankfurt, Eintracht Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
la realidad que te rodea se puede mirar.
Yo esta mañana también me he pasado por el supermercado. No había aceite de girasol de garrafa de 5 litros. Y es que España importó en 2021 370.000 toneladas de aceite de girasol de Ucrania.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lorenzo Silva, escritor, columnista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Cuento con tu mirada.
A lo mejor tenemos que empezar a replantearnos que hay determinados bienes que no podemos dejar de tener en reserva, no podemos dejar.
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Els sindicats alerten d'una sanitat pública degradada i en perill. De fet, fins i tot, fins que la pluja i la neu va fer dissoldre's la protesta, centenars de persones ja s'havien manifestat aquest diumenge passat sobre aquest tema. Va quedar una mica diluïda tota la situació, però de fet, el tema no és nou. Estem parlant d'un tema i estem parlant exactament del mateix. Abans de la pandèmia, després la pandèmia ho ha deixat tot, si em permeteu, amb el cul en l'aire i totes les vergonyes en l'aire. I aquí estem, en aquest punt d'alarma. Però quina és la situació, exactament? Com està com és de greu la situació? Tenim al telèfon el secretari general de Metges de Catalunya, el doctor Xavier Lleonart. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal, com estàs?
Molt bé, gràcies per atendre, Xavier. Doncs estem parlant exactament del mateix, i des de fa ja no mesos, anys que es parla de tot això. Per què es fan oïdes sordes davant d'aquest tema?
Doncs és una pregunta, llàstima que no sigui jo qui t'hagi de respondre, que hauria de ser les administracions. Jo dic darrerament que una de les coses, de les poques coses bones que ha portat la pandèmia, ha estat la revalorització i la conscienciació de la població de que la sanitat pública és un bé preuat. I això, ho hem dit més d'una vegada, d'això n'haurien de prendre nota els dirigents polítics. Per mi, els aplaudiments que es van fer a l'abril de 2020 tenien aquest sentit, tenien el sentit de la conscienciació de la població de que la sanitat pública és un bé molt preuat i que cal protegir i cal enfortir. Llavors, el que no pot ser és que de forma molt lícita hi hagi, per posar-ho en context amb un tema d'actualitat, hi hagi una guerra a Europa, perquè al final cap és Europa, i immediatament s'incrementi en dos punts el percentatge del producte interior brut que es destina a reforçar el sistema de defensa. Hi hagi una pandèmia i no es decideixi incrementar en dos punts del producte interior brut el percentatge que destina a sanitat. És incomprensible. Quan resulta que si estem on estem i podem dedicar-nos a preservar la integritat territorial de determinats països és gràcies a que hem tingut un sistema sanitari que ens ha preservat.
Clar, Xavier, clar, tu parles per veu del sindicat, en aquest cas de Metges de Catalunya, però és una qüestió que tot el que estàs explicant, i com deia al principi, ens afecta a tots, perquè els principals beneficiats de tot això és la ciutadania.
Correcte. De fet, ara tenim un projecte que és mirar de fer algun tipus de campanya de difusió d'aquesta situació a la ciutadania i fins i tot demanar la seva implicació doncs probablement amb una recollida de signatures, amb unes mesures de visibilització d'aquest consens de la societat per demanar-los als polítics que posin de debò la sanitat i la salut al centre de totes les polítiques. Ara no hi és.
Clar, jo tot això ho deia sense ànim de ser agorero ni molt menys. Arribarem en un futur pròxim. Arribem primer al percentatge de metges que s'han de jubilar, això per començar, però és que també jubilen tots els boomers, ens jubilem tots els boomers. I ja sabeu que amb l'edat és normal que vagin apareixent doncs, malalties pròpies de l'edat, i això què significa? Atenció primària, per començar. És a dir, que, insisteixo, era Buixar Gorero, però només per la quantitat del baby boom l'atenció primària haurà de créixer, vull dir, es necessitarà més atenció primària per la gent.
No, és una realitat. I, a més, tenint en compte que som un país que tendirem en els propers anys a l'envelliment de l'edat mitjana de la població, i, per altra banda, una cosa que no hem d'oblidar, amb la sofisticació de les mesures diagnòstiques i terapèutiques, que, evidentment, això només vol dir I+D i només vol dir una despesa més alta per tractar malalties de tota la vida, sovint, doncs, i per tenir una millor salut tots plegats, no ho oblidem, doncs clar, això implica imprescindiblement una major inversió en sanitat. És que no hi ha cap altre remei. O això, o anar a un sistema americà en el qual doncs, la sanitat pública és de beneficència o per malalties molt greus, i aquell que s'ho pot permetre doncs es paga una sanitat diguem d'atenció sense llistes d'espera i d'atenció quasi immediata.
I aquí volia anar per allò, per acabar. Les privatitzacions s'està intentant o... Ostres, és que no, fins i tot no sé si m'atreveixo a dir-ho, però jo ho dic, eh? S'està intentant fer negoci de la sanitat? Amb això em refereixo amb la privatització de la pública cap a la privada. No dic que la privada faci mala atenció, ni molt menys, però no deixa de ser un negoci.
La resposta és complexa. Jo et diria, des de l'administració pública no ho crec, no hi puc posar la mà al foc, però no ho crec. Ara bé, jo estic convençut de que hi ha molta gent al voltant de la sanitat pública que li ve de perles, això.
Bé,
per tant, no, jo diria que la privatització segurament no és més que una manifestació més de les polítiques neoliberals, i que hi ha gent que hi creu de forma conceptual, no és el meu cas, però per tant, entenc que des de l'administració no hi hauria cap més interès que aplicar un model de política que segurament ha hagut interioritzat, però és evident que hi ha molta gent que se'n beneficia d'això, i per tant molta gent interessada.
Doncs, doctor Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres i quan vulgueu.
I aquesta situació, només una dada, a Catalunya hi ha 800, aproximadament, números rodons, 800.000 persones esperant una intervenció quirúrgica, una prova diagnòstica o una visita amb un especialista. Bé, les xifres, no cal dir res més, les xifres ja ho diuen per si mateixes, és una brutalitat, 800.000 persones en llista d'espera. Bé, de seguida parlarem d'una qüestió que comença ja demà, dia 6, i és la campanya de renda. Analitzarem les novetats i el què amb el professor de dret tributari de la Universitat Abat Olivaceu, el senyor Alberto Artamendi, que ens ho explicarà pues, molt bé, com acostuma a fer-ho tot. Però ja sabeu que ens convidem a dinar, ja sabeu on es pot dinar. Els millors menjats que puguis tenir, els millors dinars, els millors moments, els tens a Masia Can Sidro, al carrer de Sant Isidre 13, a Palau Solità i Plegamans. La campanya de calçots ja s'ha acabat a Masia Can Sidro, truca'ns per reservar, per gaudir d'unes bones estones al 93 864 30 40, i pots encarregar menjar per emportar. Els millors menús i moments a Masia Can Sidro, 93 864 30 40, i a més al web web cansidro.com, doncs pots triar el plat que més t'agradi. Cansidro.com i el telèfon 93 864 3040. Això sí, nosaltres aquest divendres també sortejarem aquest dinar per dues persones a Masia Cansidro. Què has de fer? Doncs enviar un mail a cope.catalunya@cope.es. A l'assumpte del mail poses Masia Cansidro i el cost del missatge: vull dinar a Masia Cansidro. Si poses el teu mòbil, millor, per si et toca, doncs, que accelerar el contacte, si no t'enviarem un mail, no mateixis per això, eh? cope.catalunya@cope.es.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 100 euros por su seguro de hogar. Y además que les incluyan servicio de manitas y, por supuesto, asistencia informática 24 horas.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Mi casa. ¿Se va a quedar tan sola esta Semana Santa? Tengo que dejar mis plantitas bien regadas y guardar las bicis en el trastero. Y tengo que acordarme de cerrar bien las cortinas, que se ve todo. No sé si llevarme el portátil, que con esto del teletrabajo... El caso es que no me gusta dejar la casa cerrada tantos días.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. 'Cause you had a bad day.
Demà comença la renda. La renda, el que comença demà i acabarà el dia 30 de juny. Comença el dia 16 d'abril i per les presentacions per internet, i el dia 30 de juny, doncs, s'acaba. Atenció, preneu l'orella. Quines són les novetats que hem de fer i, sobretot, grans preguntes. Qui ha de presentar la declaració i qui no? Qui està obligat i qui no? Parlem d'això amb el professor del dret, de dret tributari de la Universitat Abat Oliba Ceu, l'Alberto Artamendi. Alberto, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, gracias por atendernos, Alberto. Bueno, pues llega el momento de cada año, que para muchos es una auténtica tortura, para otros igual no tanto, para otros es un trámite y para otros es un papeleo que no se acaba de entender muy bien, porque no, a veces no es fácil entender esto, ¿eh? Empieza el día 6 de abril, este día 6 empieza la campaña, hasta el día 30. Sobre todo, ¿cuáles son las novedades y a qué, los mortales, a qué hemos de prestar atención?
Vamos a ver. Las novedades en este caso no son muy muy buenas para el bolsillo de los ciudadanos, porque lamentablemente nos estrenamos con subidas de impuestos, subidas que en realidad están en vigor desde el 1 de enero del año pasado, 2021, pero que es ahora cuando las sentiremos. Todo lo que es la fiscalidad del ahorro se ve incrementada en hasta 3 puntos porcentuales en función de lo que se gane. Aunque es cierto que aquí las rentas bajas e incluso las medianas y medias altas no lo sentirán porque son subidas en la parte alta de la tarifa. Pero aquellos afortunados que ganen más de 50.000 euros de base del ahorro, es decir, ventas de acciones, dividendos, intereses, si el banco todavía tiene algún interés, pues los que ganen más de 50.000 sí que notarán un pequeño mordisco en sus rentas. Al margen de esto, también tenemos una subida a partir de 300.000 euros. Los que ganen más de 300.000 euros por sus rendimientos del trabajo, o como autónomos, etcétera, también verán una pequeña subida de 2 puntos porcentuales en su fiscalidad. Estas son las principales novedades que no estuvieran ya en vigor previamente.
Vamos, suben los impuestos y ahora es cuando lo notaremos en esta declaración del 2021. Bueno, la gran pregunta que se hacen muchas personas es: ¿yo tengo que presentar declaración de Hacienda? ¿Quién la tiene que presentar?
Esa es una muy buena pregunta. En general, con independencia de que tengas obligación de presentarlo o no, también debo decir de antemano, y así se lo transmito a mis alumnos, que por lo menos lo intenten, que miren a ver cuánto les sale, porque aunque no estés obligado a presentarla, en muchas ocasiones, cuando no estás obligado a presentarla, resulta que te sale a cuenta presentarla, que te sale una devolver, uh-huh. te sale un importe a devolver. Y si no la presentas, estás renunciando a ese importe, estás pagando un impuesto voluntariamente.
Exacto.
Es muy loable, pero bueno, quizás no sea tu intención. Por lo menos que lo hagas con conocimiento de causa y que sepas que le estás regalando un dinero a Hacienda, a los contribuyentes, lo cual es fantástico para la Hacienda Pública, pero bueno...
Sí. Hacienda está encantada, pero igual tú Exacto. como persona igual no te apetece hacerlo.
Exacto. Pero entrando ya en la obligación pura, por supuesto aquí hay un montón de reglas y contrarreglas, pero en general nos deberíamos de preocupar cuando o bien ganamos más de 22.000 euros al año, o bien tenemos dos pagadores y ganamos más de 14.000 euros al año. El tema de los dos pagadores es una preocupación constante. Creo que incluso ya ha permeado en el conocimiento popular y todo el mundo sabe que cuando tienes dos pagadores, por un lado estás obligado a presentar y por otro Hacienda te da un buen palo. Claro. Esto es así porque, bueno, esencialmente nosotros cada mes en nuestra nómina pues nos quitan un porcentaje de tributación que ya está calculado un poco para que al final cuando presentas tu declaración te salga cero a pagar, más o menos, esa es la idea. Luego falla, a nadie le sale cero a pagar, pero tendencialmente va hacia allí, hacia que salga cero. Es un impuesto anestesiado, lo pagamos poquito a poco. ¿Qué pasa cuando hay dos pagadores? Que el sistema para calcular estos pagos anticipados que te quitan en la nómina falla, no funciona. Básicamente porque cada pagador piensa que el trabajador solo recibe sus propias rentas, las rentas que él le paga. No sabe que hay otro pagador que también le está abonando unos importes a esta persona. Ajá. Por eso no sale el pago al final del año. Tampoco es que sea una mala noticia en general. Significa que mes a mes has ido cobrando más, que no te lo han quitado previamente.
A veces no. Hacienda tiene un borrador que te manda. ¿Tenemos que aceptar ese borrador a la primera? ¿O qué sería lo aconsejable?
No, es un grave error, porque ahí solo está aquello que Hacienda sabe de ti, que lo sabe a través de la información que le han comunicado tus pagadores, tu banco, bueno, todos los agentes con los que te relacionas normalmente. Pero claro, hay muchas cosas que no tiene por qué saber Hacienda y normalmente son las cosas que nos favorecen.
Para cuestiones mucho más modernas y contemporáneas, entra en juego desde hace un tiempo ya las criptomonedas. Estaba aquello de a ver cómo colocamos las criptomonedas, cómo le metemos mano a esto, cómo lo hacemos. Hasta ahora quedaban un poco en el limbo, pero ahora parece ser que las criptomonedas ya hay que empezar a reflejarlas.
Correcto, vamos a ver. Lo de que había que reflejar las criptomonedas, lamentablemente siempre fue así. Lo que pasa es que era una cosa en la que Hacienda no tenía medios para saberlo. Cuando me hacen esta pregunta en clase, yo siempre pongo el ejemplo de las propinas. ¿Hay que declarar las propinas de los camareros? Pues técnicamente sí, porque es una renta que ganas. Igual que las criptomonedas, cuando las vendes, ganas renta. Otra cosa es que Hacienda no pueda controlar eso y que sea un área en el que, bueno, se hace la vista gorda. Pues las criptomonedas, poco a poco, se ha ido estrechando el cerco y, efectivamente, hay que cualquier venta de criptomoneda, pues hay que declararla. Pero esto no es que sea una novedad. Ya era así antes. Lo que pasa es que ahora ya tiene Hacienda los medios y en breve empezará la obligación de incluso de reportar las criptomonedas que tengas en el extranjero, so pena de incurrir directamente en sanciones.
Alberto Artamendi, profesor de Derecho Tributario de la Universitat Abat Oliba-Seu, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Perfecto, muchas gracias a vosotros.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Si esto aquí, doncs prepareu perquè ja arriba la declaració de renda. Això sí, València, i mireu bé els papers. Seguiu els consells dels experts, Doctora Carmen Torrejón, del Centro Médico y Estético Estarbene, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Bueno, bienvenida, como siempre.
Gracias.
Tengo una pregunta para ti.
A ver, cuéntame.
Imaginemos que tengo que perder peso de forma potente. ¿Balón intragástrico? Este balón sí. que se pone, o bocadillo de jamón.
Hombre,
la pregunta puede parecer absurda, pero tiene su qué, ¿eh?
Pero tiene su qué, es decir, yo, para mí no hay duda, bocadillo de jamón.
Hombre.
Es decir, eso está más claro que el agua. Entonces, quizás a lo mejor alguien que nos oye y que no sabe mucho de qué va el tema puede decir, bueno, pues claro que el bocadillo de jamón. ¿por qué tu pregunta y por qué mi respuesta? Bueno, pues aquellas personas que en algún momento se han acercado a informarse al balón intragástrico, ¿no?, como una forma de pérdida de peso, saben que con el balón lo que van buscando es, digamos, una pérdida importante de peso, engañando un poquito al cerebro, es decir, poniendo algo que ocupa espacio en el estómago, sí, y que teóricamente pues le mandaría una señal a nuestro cerebro diciéndole, oye, yo estoy ocupado, no quiero comer mucho y entonces como menos y me voy adelgazando. ¿Qué pasa? Esto que yo he contado que debería ser el mecanismo no es exactamente así y además no se cumple exactamente igual en todas las personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De entrada, una dinámica común para los pacientes que se ponen un balón es que el primer mes normalmente tienen que estar a dieta líquida, es decir, tienen que estar comiendo cosas pues tipo pastillas, cosas muy facilitas de digerir, ¿no? Entonces, claro, si me ponen agua un mes o si te ponen a ti agua también un mes, pues claro que vamos a perder peso, ¿no? Pero no es eso lo que pretendemos. Lo que pretendemos con una pérdida de peso es perderlo y luego mantenerlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí el balón nos va a engañar momentáneamente, pero si yo luego no hago un cambio de hábitos, no hago un cambio de estilo de vida, es pan para hoy y hambre para mañana. Por eso que te decía, pues si yo con el balón desde el primer mes voy a tener que estar con dieta líquida, comiendo cositas muy ligeras y demás, en el caso nuestro, nuestros pacientes obesos, y obesos importantes, desde la primera semana están comiendo bocadillo de jamón. Es decir, están haciendo un desayuno normal, están comiendo carne, están comiendo pescado, están comiendo de todo lo que es el concepto de dieta mediterránea, que para mí es fundamental. ¿Sí? ¿Por qué trabajamos de esa manera? Porque como nuestros objetivos no es solamente la pérdida de peso, sino que luego se mantenga, pues el paciente se tiene que adelgazar desde el inicio con la normalidad. Claro. Entonces, esto es lo que lleva a las grandes diferencias de los resultados que se puede conseguir con un balón, no en sentido absoluto, porque con un balón gástrico en 6 meses se pueden perder 30 kilos y con nosotros comiendo bocadillo de jamón en 6 meses también se van a perder los 30 kilos. Comiendo bien, aprendiendo a comer, haciendo un cambio normal y sin grandes sacrificios de los hábitos alimentarios y además cuidando muchísimo la calidad del tejido, que esto es algo de lo que no nos podemos olvidar. Entonces, contestando a tu pregunta y a modo de resumen, ¿balón o bocadillo de jamón? Bocadillo de jamón.
Bocadillo de jamón.
Y si puede ser pluma ibérica, también me la como. Y si pueden ser unas costillitas de cordero a la brasa con unas alcachofas, también me la como. Y todo eso para adelgazar.
Todo claro. Una de las cuestiones claves son las cantidades.
Claro, evidentemente, pero esto es como el dinero.
Claro.
¿Quieres gastar todo el dinero que te apetece?
No, ya me gustaría ya. pero me temo que no.
No puedo. Ahí va. Entonces, ¿qué hacemos tú y yo? Pues nos acoplamos al dinero que ganamos, si no queremos tener problemas, ¿vale? Si nos da igual los problemas que podamos tener, pues gastaremos todo lo que nos venga bien, pero luego nos vendrán a buscar a casa o al trabajo, a ti, a mí, ¿de acuerdo? Entonces, esto es así, es decir, voy a comer de todo, pero voy a ir acoplando las cantidades sin tener en cuenta las cantidades del otro, sino las que yo necesito en base a mi edad, en base al sexo, en base a mi actividad física y en base a lo que yo tengo que hacer, claro, por mis características, ¿de acuerdo?
Pues no lo dudes, la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón la puedes concertar en el 93-414-36-31, 93-414-36-31. La doctora te hará una valoración personal y te explicará y te dirá lo que tienes que saber, no lo que quieres oír, sino lo que tienes que saber. A mí siempre me ha gustado mucho ese claim porque es muy auténtico eso, ¿eh? En la web lo vais a encontrar todo, starbene.es, y podéis seguir a la doctora tanto en Instagram y al centro como en Instagram, Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro, y doctora Torrejón, el de Carmen. Y me gusta el podcast que tenéis esta semana, ¿eh? ¿Cómo librarte del estrés? Me gusta.
Correcto, es muy chulo, con Jonathan Benito. Yo recomiendo a todos los oyentes que lo escuchen porque es muy interesante.
Pues ahí lo encontraréis también, starbene.es, el link para escuchar cómo librarte del estrés en la página web de starbene.es. Carmen, un besito muy grande.
Un abrazo.
Cuídate.
Hasta luego.
Hasta mañana.
Adiós, adiós.
Cuídate. Bé, doncs ja sabeu que acabem arrere Cope Catalunya i Andorra. Obrirem migdia des de Cope Catalunya i Andorra i obrirem parlant d'una altra qüestió relacionada directament amb la ciutat de Barcelona. Puja la inseguretat a Barcelona. D'això diuen els sindicats, concretament un sindicat majoritari de la Guàrdia Urbana de Barcelona, el CESIF. Parlarem amb el seu portaveu, l'Eugenia Zambrano, sobre aquestes situacions. De fet, hi ha barris a Barcelona, punts clau, en tot cas, que fins i tot hi ha comencen a organitzar patrulles urbanes, de ciutadans urbans, per la qualitat de la il·luminació, etc, etc. Parlarem d'això amb l'Eugenio Zambrano. Ja sabeu que tot això, totes les xerrades que tenim aquí al programa, les podreu recuperar a la web de la casa, www.cope.es. No serà l'única cosa que recuperareu ni la que parlarem. Parlarem, evidentment, de les gelades. Tres nits seguides de gelades han fet malbé, doncs, per exemple, tota la fruita de pinyol del nord de la Ribera d'Ebre, per exemple. Doncs d'això també en parlarem. Arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.